més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal? Com esteu? 1:04 del migdia d'aquest divendres 31 de març del 2023. L'últim Hotel Suís del mes de març i un Hotel Suís molt especial que el fem des de la piscina de 50 metres de la Finet World Aquatics de Can Llong. Ara tot just s'entrena a l'aigua el Donaujvaros, que serà el rival del Mataró a les 8 del vespre. Abans, a 4:45 i en directe a Ràdio Sabadell, serà el torn de l'Astralpool Natació Sabadell contra l'Horizonte a la primera de les dues semifinals. A ningú se li escapa que estem davant d'una Final Four de la Champions molt, molt, molt especial, sobretot per la possibilitat de viure per primera vegada una final entre dos equips catalans i de retruc, un ple històric en aquesta piscina que ho té tot preparat, que estarà plena a vessar i a la qual fins i tot li han posat grades supletòries darrere una de les porteries. No és el primer cop que es viu aquí el desenllaç de la màxima competició continental. De fet, és el cinquè cop i els quatre abans la copa s'ha quedat a les vitrines. Però som conscients de la plantilla de l'Astralpool Natació Sabadell que estem davant d'una de les edicions més especials i així d'engrescada ho viu la capitana i la boia de l'equip, Maica García.
Simplement em plantejo aixecar aquesta sisena, no penso contra qui ni el que pot passar després de si no fos el cas nostre, no? Però tinc ganes de veure la piscina, de gaudir, de veure tota la gent aquí animar i disfrutar moltíssim d'aquesta copa i la volem, molt la volem.
Doncs amb molta voluntat a la plantilla de l'Astralpool Natació Sabadell per aixecar aquesta sisena Champions. També som conscients que els fonaments s'han de posar a les semifinals i, per tant, si acaben aixecant el trofeu i eliminant primer l'Horizonte de Catània, podrien escurçar la distància amb les sicilianes, que segueixen sent les reines d'Europa amb 8 títols. Comencen dos dies molt, molt, molt especials de waterpolo femení aquí a Can Llong i el seguirem en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Què passa fora de l'hotel en un minut?
Fora de l'hotel, aquest programa que el fem possible amb la Bea Aguilar a les vies de so, el Chelsea serà el rival del Barcelona a les semifinals de la Champions femenina de futbol. Les londinenques es van carregar l'Olímpic de Lyon a la tanda de penals després d'igualar l'eliminatòria des dels 11 metres en el minut 128. L'altra semifinal la disputaran el Wolfsburg i l'Arsenal. A l'Eurolliga, victòria del Barça contra l'Alba de Berlín per 72-56, que dona factor pista als de Jacique Vicius als quarts de final del playoff. Avui a les 7, Salguiris València a 2-9, Partizan Real Madrid i Baskonia Fenerbahçe. Fernando Alonso, que ha estat el més ràpid sota la pluja als segons lliures del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, i en tennis Carlos Alcaraz s'ha classificat per les semifinals del torneig de Miami, imposant-se al local Taylor Fritz per 6-4 i 6-2. El següent rival serà l'italià Sinner. I aquí a casa,
comenta la recepció.
Tindrem tota la prèvia d'aquesta Final Four de la Champions femenina, també la roda de premsa en uns minuts del tècnic del Centre d'Esports, Miqui Lladó, prèvia al partit contra el Sanse de diumenge a les 4, també les estadístiques de cada divendres, repassarem l'empat del Club de Futbol Sala ahir a la nit contra el Bellsport i també el Rally de la Llana que arriba aquest cap de setmana, però novament a les carreteres del Ripollès.
L'actualitat de la primera ref.
El Córdoba que ha anat a Draguisa Gudel, el cartell promocional del Pontevedra Córdoba amb el lema Nuestro Corazón Late Por Ti. A més, el 98,38% dels jugadors de la primera federació han triat l'AFE per negociar el futur conveni col·lectiu de la categoria. I també dol al Nàstic de Tarragona per la mort de Cisco Pedrola, el tècnic del Nàstic Genuín.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Anderlecht sub-23, beberem a la segona belga, un partit que comença a les 8 del vespre.
I a les xarxes socials.
Una història a Instagram del nostre comentarista, per cert, avui a la Final Four, Sergi Cabanes, el waterpolista del masculí, ahir a punt d'agafar l'helicòpter juntament amb el boia Dusan Vanisevic per desplaçar-se a Ceuta en aquest partit tan peculiar contra el Cavalla.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'exporter sabadellenc Alberto Coca. I 9 minuts del migdia d'aquest divendres 31 de març del 2023, com diem, l'últim programa del mes de març, que l'engeguem des d'aquí, des de la Finet Work Aquatics, des de la piscina de 50 metres de Can Llong, amb aquesta prèvia, insistim, de la Final Four de la Champions League femenina de waterpolo. De seguida, doncs, repassarem també com arriba l'Astral Pool Natació Sabadell a aquesta cita, insistim que ara mateix, doncs, fent exercicis a la porteria, el Donàs Baros hongarès, que doncs això fa xuts i que prepara la segona semifinal contra el Mataró. Abans, però, l'actualitat mana i estem a 5 minuts de la compareixença del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Miqui Lladó, prèvia al duel d'aquest diumenge contra la Real Societat B, contra el Sanse. Per tant, marxem fins a pocs metres d'aquesta instal·lació de Can Llong, del Club Natació Sabadell. Marxem fins a la nova Creu Alta. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Pau, com estem?
Això, el que diem, no? A pocs minuts que comparegui Lladó. No sé com està el pati.
Sí, em deien que potser podríem anar amb uns minutets de retard. Dependrà de quan aparegui tot el personal corresponent, tant el mateix tècnic Miquel Lladó quan baixi cap a la sala de premsa, quan també facin acte de presència els companys mitjans de comunicació, veurem, però recordem que està prevista aquesta roda de premsa per, com deies, a 1:15 del migdia.
I quina és l'última hora de la plantilla arlequinada?
Doncs que no hi ha molta novetat més enllà del que hem anat repassant tots aquests dies amb aquestes baixes ja conegudes dels 4 lesionats: Sergi García, Jaume Pinyol, Àlex Sala i Raúl Baena. En el cas de Sergi García, que potser és el jugador que fa més setmanes que està fora de combat per aquella operació d'apendicitis, s'espera que a partir de la setmana que ve comenci a fer una mica de treball de camp cap a finals de setmana, però vaja, que està descartat tant per diumenge a Zubieta com també per la setmana que ve a casa en el duel contra el Nàstic de Tarragona. I veurem Castellón, però una mica apurat, la veritat, pel jugador cedit per l'Albacete. La resta, com diem, amb aquestes molèsties físiques, cadascun amb els seus problemes respectius, que no hi seran diumenge a Zubieta. Tampoc hi serà Sergi Altimira, que està sancionat per cicle de grogues. Joanet, veurem, avui s'ha entrenat amb normalitat amb el grup, però recordem que ve de jugar dos partits amb la seva selecció, amb Guinea Equatorial, amb tot el viatge corresponent, i per tant amb aquesta fatiga acumulada, i el migcampista ex del Lleida té opcions d'entrar a la convocatòria, perquè insistim, ha entrenat amb la resta del grup, però vaja, amb tot aquest hàndicap, doncs veurem si acaba viatjant cap a terres guipuscoanes. I per la resta, Pau, doncs en principi tothom hauria d'estar disponible. La convocatòria també entraran Vladislav Kopotun, qui ja va tenir una bona dosi de protagonisme l'altre dia en la derrota contra el Barça Atlètic, i també ho farà el juvenil Sander. Per tant, com ve sent habitual amb aquests dos joves futbolistes, que estan agafant potser una mica ja també aquest paper que ja tenen des de principi de temporada Marc Vargas i Jaume Pinyol, s'espera que es pugin doncs a l'autocar també. No ho farà Hudson, per cert, que aquest central que tant promet del juvenil B, el nord-americà, el central esquerrà, que s'està entrenant amb l'equip, tota la setmana ho ha fet, de fet, amb la resta de la plantilla, però, home, en principi aquí Hudson no entrarà en aquesta primera convocatòria amb el primer equip. No sabem si arribarà aquesta temporada, però vaja, que de moment sí que està en dinàmica del primer equip, sota les ordres de Miqui Lladó durant molts dies, però no s'espera que entri a la convocatòria.
Doncs aquest és l'estat de la plantilla arlequinada a poc més de 48 hores del partit, pendents també, com bé deies, d'aquesta possible convocatòria o no de Joanet López, que és cert que va jugar molt poquet, uns minuts, van ser 7 en el segon dels duels contra Botswana, però recordem l'altre precedent d'aquesta temporada, en què el partit posterior a la convocatòria de selecció, a l'aturada de seleccions, doncs el va perdre el migcampista lleidatà d'ascendència de Guinea Equatorial. A tot això, evidentment, a ningú se li escapa que Joanet està tenint un paper força residual sota els plans de Miquillador. El que crida l'atenció, Sergi, i de fet ahir a la tarda al Twitter de Ràdio Sabadell doncs ja llançàvem una enquesta, és que Lladó tindrà els quatre de dalt, més Vladis, més Dieste, que els podem etiquetar doncs, això de suplents, els té a la seva disposició el tècnic santcugatenc.
I el més habitual és que potser juguessin 3 dels 4, però és que en totes aquestes combinacions, Pau, moltíssima incògnita i també ganes de veure amb quin 11 sortirà Miquillador, perquè és que realment, home, per poder, podria sortir amb els 4, podria sortir només amb 2 dels 4, però sí, com dius, doncs, aquests jugadors més referents en la parcel·la ofensiva o que han agafat més pes a l'equip, Pau Víctor, Cristian Herrera, Moja Keita i Alberto Fernández, estan disponibles i en principi ja bé físicament, sobretot ho dic pel cas d'Alberto, que ha anat arrossegant sancions, lesions, i l'altre dia que compareixia en roda de premsa ja deia que finalment sembla que ja està recuperant aquesta forma amb la qual s'havia presentat durant bona part de la primera volta i que tant protagonisme va tenir el de Moratalla. I en aquesta enquesta la gent s'ha mullat bastant. Ara no tinc les dades aquí, Pau, però vaja, que hi havia força vots. Digue'm.
Que te les canto, si vols, les xifres, que les tinc aquí a mà.
Ah, canta-me-les. Sé que la majoria de gent renunciava a Moja Keita, per dir-ho així, i després Alberto, em sembla que era, no?
2 de cada 3 han votat a Moja Keita, un 66% dels 122 vots doncs han votat a Moja Keita, seguit d'Alberto Fernández amb un 28%, i molt testimonial doncs els vots a Cristian Herrera, només un 4%, i encara més minsa aquesta xifra en Pau Víctor, només un 2%.
És que podríem entrar ara en un espai de tribuna preferent, Pau, però, home, d'aquests 4, jo crec que la majoria de gent el que veu és que Pau Víctor i Cristian Herrera serien dues peces imprescindibles, gairebé ells dos pels seus estats de forma i nou futbolistes més. A partir d'aquí veurem per què aposta Miquillador, perquè insistim té totes aquestes variants, perquè és que al final Pau també podria ser que renunciés a dos d'aquests 4, que també no seria gens descabellat, perquè en el mig del camp podria jugar amb Armando i Àlex Gualda i després un altre d'aquests homes d'interiors. I al final, doncs, també... Sí. I el Xino Estals, perdona.
Aquí t'anava, això t'anava a dir, sí. Que també hi ha aquí la bienvenida, que després del seu gol veurem si Lladó li dona continuïtat, si ho fa com a carriler dretà o si bé, doncs, això, actua com a interior.
Clar, aquí la clau és que Dan Gurdiel torna de complir sanció i si fos titular en el carril dret i veient l'estat de forma de David Estals no ocuparia aquesta posició del carril dret, jugaria en una posició més avançada i si Miquillador apostés també doncs, per l'entrada d'Àlex Gualda i Armando fos al pivot, doncs això, ja ho tindríem, no? Que al final no podria jugar ni amb els 4 jugadors de dalt que estàvem comentant, ni tampoc amb 3 dels 4. Hauries de jugar només amb 2 dels 4. Veurem, perquè moltes variants, insistim, de cara a aquest duel a Zubieta, i també al final, insistim, que el Sabadell s'enfronta doncs, amb el tercer classificat, amb el millor filial del grup 2, i potser doncs, també aposta per un plantejament una mica més replegat. Miquillador, en aquest cas, que ja el tenim aquí a la sala de premsa, Pau, per tant, de seguida comencem aquesta compareixença del tècnic santcugatenc.
Vinga, gairebé puntual, 2 minuts per sobre d'un quart. Recordar també que torna el capità César Morgado després de la sanció. Això sí, segueix apercebut després de la vermella que va veure a Lezama.
Sí, bon dia, Miqui. Et pregunto pel rival ja directament per anar al gra, no? Tercer classificat, se suposa, o tothom diu que és el millor filial d'aquest grup 2. No sé si el veus com el partit més complicat que us queden dels 9 de Lliga. I en aquest cas, si potser això també pot treure una mica de pressió de dir, ostres, és que hem de saber en quin escenari juguem i contra quin tros d'equip estem jugant.
Sí, efectivament, la Real és un probablement el millor filial del grup i segurament una de les millors canteres d'Espanya, amb el permís del Villarreal, que està segona. Crec que fan les coses molt bé, de fet l'equip juga molt bé futbol i això parla per si sol i serà un partit doncs, molt exigent. No sé si el més complicat d'aquí a finals d'any, perquè doncs, a mesura que avancem hi haurà altres situacions amb les que haurem de, no, d'afrontar i estar preparats, però un partit, bueno, un repte molt gran el diumenge, però no el podem esquivar. Hem d'anar a Zubieta a treure punts.
potser a diferència d'altres filials, que si pot parlem de
a diferència d'altres filials que es destaquen molts ens individuals, aquí el que destaca més el bloc.
Sens dubte, és un equip que juga molt bé el futbol, utilitzen principalment una estructura amb romba, a vegades la transformen en una línia de 5. Els jugadors del mig doncs tenen moltes alternatives, poden jugar molts jugadors, és difícil encertar, crec, l'11 amb el que estaran. Tenen gent ràpida i amb qualitat a dalt, tenen jugadors que han debutat amb el primer equip. A la defensa doncs també tenen una mica més d'experiència de lo normal, és el cas d'Arambarri, que porta molts anys allà, i a més un equip personalment que m'ha agradat molt a mesura que els hem anat veient durant la setmana. Tenen moltes fortaleses, també tenen alguna feblesa, però bueno, nosaltres estem en condició ja des de fa moltes setmanes de competir contra tothom, i això ho farem allà, plantejarem el partit, intentarem doncs aprofitar les que tinguem, i si les aprofitem doncs serà molt difícil per ells també.
Alberto deia que potser un dia per esperar-les venir. El pla de partit quin és?
Sí, això perquè va parlar dimecres, i fins dimecres havíem entrenat part del que volíem fer, que part del que volíem fer era veure-les venir. Dijous ja vam entrenar, o vam seguir entrenant, veure-les venir, però també anar-les a buscar. Per tant, farem un mix, no? Crec que hem de sortir doncs amb molta consistència defensiva, que els sigui difícil fer ocasions. També és cert que si portes aquest plantejament doncs pots tenir la sensació que et falta una mica de pilota o que la persegueixes massa, per tant és important que també sapiguem doncs fer un pas endavant, i en situacions puntuals anar-los a buscar. El partit estarà principalment en la nostra fortalesa defensiva, i quan tinguem la pilota doncs el que venim fent, no? Intentar-la tenir per generar ocasions, i insisteixo, crec que és un escenari fantàstic un cop més per aquests jugadors. Venim del Barça, que va ser un partit molt bo nostre i bo de veure, i ara anem a un altre que també tindrà moltes coses apassionants.
Entre aquest mix que deies d'anar-los a buscar o d'esperar més, entre que sortia també el nom d'Alberto, et llenço aquesta pregunta. Fèiem una enquesta a Ràdio Sabadell sobre, dels quatre jugadors de dalt, entre Alberto, Moja, Pau i Cristian, si haguessin de renunciar un a l'11, doncs la gent a veure qui votava doncs perquè es quedés a la banqueta. Suposo que no em revelaràs amb qui tens pensat jugar, però vaja, si ho tens clar, i si doncs tens pensat renunciar només a un, tenen opcions de jugar els quatre fins i tot, o dos d'ells es poden quedar a la banqueta?
És una bona pregunta, i és una conversació que he anat mantenint amb ells. Crec que també deixo aquí a Sergi García quan torni, i amb el permís, evidentment, de Cristian Dieste i Vladis. Crec que tenim molt bons jugadors per aquestes posicions d'interiors i de puntes. Tocarà, no, doncs, encertar bé a qui posem. No crec que hi hagi diferències excessives per defenestrar algú sense minuts, i no m'agradaria haver de tornar a repetir qui se senta a la banqueta, no, en partits consecutius. Crec que som un equip i tothom pot jugar. No ho tinc del tot clar, però evidentment un d'aquests quatre doncs no podrà estar a l'11, en principi.
Una altra parcel·la que s'anirà castigada al mateix moment és al mig del camp.
Sergi el Timira sancionat, Raül Baena lesionat, Alex Sala també, recordem. Sí, això és un hàndicap en aquesta persona.
Sí, a veure, el Raül doncs va començar a sumar minuts d'importància i just va patir el trencament contra l'Audé. En les últimes setmanes hem tingut Armando principalment fent aquesta funció de 6, de pivot. També tenim a Gualda, que doncs va enllaçar dues titularitats seguides, i si bé és cert que després de perdre ha tornat a tenir 30 minuts contra el Barça i està entrant molt bé. Aquí també tenim un altre recurs. Torna Joanet de l'aturada de seleccions, que és cert que és un jugador doncs que no ha utilitzat massa, però forma part de l'equip i ha d'estar preparat. Ens en portem a Sander del juvenil A. Tinc alternatives i estic tranquil. Crec que amb els que sortim podrem competir-li el partit i el més important, crec que amb els que surtin de la banqueta continuarem competint el partit.
Sí, després del partit contra el Barça, se li preocupava les conclusions que podien treure els jugadors. Alberto estava content. El que s'havia vist contra el Barça és la sensació del vestidor, que hi ha coses positives.
Sí, ells tenen conscients, tenen sensacions i saben si un partit està a prop o està lluny. I jo crec que ells van entendre que el partit, si bé cert que anàvem perdent 0-2, no estava lluny, no, en termes del que podíem fer per marcar un gol. També és cert que això funciona molt per resultats i les sensacions ben marcades pel que fas al cap de setmana, no? Si el cap de setmana diumenge no va bé, doncs totes aquestes sensacions bones de les que es parlen seran sensacions molt dolentes i les conclusions seran negatives, no? I crec que això és el que no ha de passar. És a dir, estem en un grup molt competit, on tothom guanya, empata i perd. Alguns equips, evidentment, perden i empaten més que no pas guanyen. Nosaltres estem en aquest cas, crec que la línia d'equip és molt bona, crec que l'equip està en un moment on pot realment treure punts contra qualsevol rival. El diumenge tenim un escenari fantàstic i la nostra obligació, com sempre, és jugar al màxim. El dia que no juguem al màxim, llavors sí que tindrem un problema i una cosa que s'ha d'analitzar i canviar dràsticament.
Deia Alberto també a Miqui l'altre dia, amb això acabo, que no creia que la salvació estigués amb gaire més de 45 punts. També t'ho deies això fa unes setmanes amb aquell famós bloc de 6 partits i que després ja era més anar un partit a partit, però no sé si també pot servir com una referència al dir, encara que després no sigui definitiva, no? Hem d'intentar assolir aquests punts perquè molt probablement està la salvació. No sé si has fet els teus càlculs personals també.
Sí que els faig. Crec que, bueno, és possible que sigui un any on la salvació té menys punts i si no, jo em convenço que així sigui per estar més tranquil, perquè si no anem de sumar 13-27, no són números no són números fora de les nostres possibilitats, sí que són números exigents. Ja no cal fer més blocs ni més objectius, ara és un partit a partit. Una passa nova el diumenge a Zubieta, una oportunitat de sumar d'un, de tres, i una oportunitat de tornar a fer un bon partit. Crec que serà una lliga doncs llarga encara per nosaltres, igual que pels equips que estan a part baixa, i el que hem de fer és estar convençuts que la línia és bona, i el que hem de fer és estar convençuts que tenim possibilitats cada diumenge.
Si l'equip se sent més còmode fora de casa per la manera de jugar i veient els números que es presenta amb Miquel a banqueta.
No, perquè a casa és també un tema d'expectatives, segurament, no? És a dir, jo crec que a casa, no, la sintonia que els jugadors tenen fa que no que estiguis obligat quasi a guanyar o a sumar. I si no ho aconsegueixes, doncs no, l'impacte sigui més gran. Fora sempre, no? No és quasi com la presumpció d'innocència, doncs fora pots anar a jugar i no passar res si no puntues, i llavors acabes puntuant probablement perquè estiguis menys pressionat per fer-ho. Al final, si mirem números, crec que portem 14 partits a casa, 4 victòries, 5 empats i 4 derrotes. Portem 15 a fora, sembla que són 4 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Hem fet més punts a casa que a fora, però és cert que des d'aquí estic a fora estem fent bons partits i hem de seguir així. Som un rival doncs difícil perquè ha crescut molt en aquests darrers mesos. El que hem de fer és seguir igual, jugar sense cometre errades, jugar coneixedors de les nostres virtuts i de les nostres febleses i plantejar el partit al màxim, perquè nosaltres ho necessitem molt. És un partit molt important per nosaltres.
Sí, deies, Miqui, no sé si una mica el que deies, que serà una lliga llarga per vosaltres encara.
Sí, serà una lliga llarga encara per ells, i serà difícil aconseguir el coixí.
Coixí no el tindrem. Aquest any no hi haurà coixí que valgui. Nosaltres estarem lluitant. Tinc la fermesa, la convicció, i estic completament convençut que l'equip es salvarà, però un coixí que ens permeti veure potser les últimes tres jornades amb un prisma absolutament distès, crec que això no passarà. Si no ha passat en tot l'any, és difícil que passi a les darreres tres jornades quan tothom es juga al pa. Nosaltres hem de ser un equip fort, un equip consistent, i hem de tenir encert també quan tinguem les ocasions, perquè el diumenge passat es va mostrar que si no en tens, doncs costa molt treure els punts. Hem d'estar molt bé el diumenge, crec que estarem bé, estem ben preparats, tenim encara la sessió de demà, viatjarem i anirem a defensar els colors que són els més bonics de tots.
Hi ha una més. Si s'ha gestionat amb el vestidor aquesta circumstància.
Bueno, al final són adults, no? Tothom té la seva percepció i la seva opinió personal. Hi ha gent, jo sóc molt optimista i però intento ser realista també, no? I intento, la meva feina segurament m'exigeix que estigui preparat per, no, afrontar qualsevol possibilitat que vingui. El jugador és optimista i se sent amb força i creu que tindrem marge suficient. Està molt bé, aquesta confiança és bona. Jo, en l'altra part, haig de ser una mica més conservador per estar preparat per ajudar-los si no es donés el cas. Tot això són especulacions, de moment estem dos punts fora del descens i encetem una jornada nova diumenge per seguir-hi fora contra un rival atractiu, complicat, probablement un dels millors equips de la Lliga, però les sensacions generals és que tenim el nostre moment i les nostres possibilitats.
Doncs ara sí, Pau, que acaba aquesta roda de premsa d'un miquillador, per cert, que no ho hem dit, però vaja, que tampoc ha arribat en aquestes últimes hores la resolució sobre aquesta sanció de 4 partits per les seves declaracions a Elda, i per tant, si no apareix tampoc en aquestes pròximes hores, es podrà seure a la banqueta a Zubieta. I per cert, aquestes declaracions, Pau, i per posar punt final en el debat que teníem abans sobre aquesta enquesta que llançàvem a Ràdio Sabadell, home, escoltant a Miquillador, si diu que no vol defenestrar ningú i intentar evitar que hi hagi un jugador que s'assegui de forma consecutiva a la banqueta durant 2 partits seguits, l'altre dia, si no em dius el contrari, va ser Alberto qui es va ser a la banqueta contra el Barça Atlètic, i per tant és possible que el de Moratalla sigui titular diumenge.
Doncs és possible, i veient també la posició de Cristian Herrera com a interior, en aquest cas tindria més números, bé, Moja Keita o fins i tot Pau Víctor, vés a saber, que no seria la primera vegada, doncs, això, que comença de suplent sota les ordres de Miquillador, però ha deixat una petita pista, no?, dient que un dels quatre serà suplent. Veurem si llavors també David Estals repeteix el carriler dret en detriment de Dan Gurdiel. Bé, és la principal incògnita, diria jo, no?, que ha deixat Lladó en aquesta roda de premsa.
Sí, seria la principal, com dius. També ha dit que veurem si... Vaja, també, al final ha fet allò, la puntilla, no?, de dir, potser no juguen dos dels quatre, o una cosa així, però, home, s'ha entès que tres dels quatre sí que jugaran, i veurem, si potser Gualda es torna a quedar a la banqueta... O sí, com dius, si Estals torna a jugar del carril. És que són moltes incògnites de cara a aquest partit, Pau, que recordem arrencarà el diumenge a les 4 de la tarda a Zubieta, i que es podrà seguir en directe al Sabadell en Joc des de mitja hora abans, en un cap de setmana de molt directe a l'antena de la 94.6.
Doncs moltíssim directe. Cada dia tindrem esport en directe aquí a Ràdio Sabadell. Gràcies, Sergi Parc.
Demà esperem que hi hagi directe, Fins ara, Pau.
Esperem que sí, esperem que demà tinguem aquest directe amb la final del femení de la Champions, i veurem si contra el Mataró o el Dunas Varos. Abans de parlar de waterpolo, hem de tancar aquesta prèvia del Sanse Centre d'Esport Sabadell, de diumenge a les 4, com sempre, estadístiques i la veu de la Núria García.
El llibre de registre. Contra els 6 primers classificats, el Sabadell només ha pogut treure una victòria, la del Johan Cruyff, a la primera volta. El balanç total és de 6 punts de 30 possibles i ara espera una Real Sociedad B en estat de gràcia.
El rival.
Com a tercer classificat, el Sanse està demostrant ser el millor filial del grup. Té un marge de 3 punts respecte al 6è i està 5 del líder Eldense. Si per una cosa destaca el conjunt de Sergio Francisco, és pel seu potencial ofensiu. Amb 43 gols a favor, és el millor atac dels 20 equips. Però a més, és l'equip que menys vegades ha perdut, 5 i només ha caigut derrotat en una ocasió en el que duem de 2023. De fet, si la Lliga hagués començat després del Nadal, el conjunt guipuscoà seria ara el líder.
La curiositat.
Amb el permís del duel suspès contra la UD Logroñés, serà el tercer enfrontament seguit contra un filial. Aquest fet no succeïa des de la temporada 2007-2008, quan el Sabadell es va veure les cares consecutivament amb els segons equips de l'Espanyol, el Villarreal i el Levante.
Els precedents.
Una dada que crida molt l'atenció és que el Sabadell no guanya contra el primer o el segon equip de la Real a terres guipuscoanes des de la temporada 66-67 en una eliminatòria de Copa. En Lliga ens hem de remuntar fins a la 60-61, quan l'equip arlequinat es va imposar 0-1 a segona contra el filial. Els altres tres precedents davant la Real B es van saldar amb dues derrotes i un empat.
Una mica d'història.
L'última visita al Sanse va ser el 2001 en una derrota 2-0 i el partit es va disputar a Anoeta. La penúltima l'any 84 i el duel va tenir lloc a Atocha. Per tant, serà la primera vegada que el centre d'esports visiti les instal·lacions de Zubieta inaugurades l'any 80.
L'estadística.
Repassem avui com està la classificació del joc net al grup i després de tanta polèmica arbitral. El Sabadell és el pitjor equip dels 20 amb 123 punts, gairebé el doble que el considerat més net, el Cornellà, que en té 66. El rival de diumenge, el Sanse, és tercer en aquest rànquing amb 78 punts.
Amb el xiulet a la mà.
El Dural aragonès de 35 anys, Antonio Monter Solans, 10 temporades a la categoria de bronze i coneix de sobres els dos equips en 6 precedents amb cadascun. El balanç segueix sent un patró invers entre uns i altres. Amb el Sabadell, 3 derrotes, incloent-hi les d'aquesta temporada a Castalia i Tajonar, 2 empats i una sola victòria. Amb la Real B, 3 victòries, 2 empats i una derrota. Mitjana de 5,4 grogues per partit i 0,28 vermelles, però aquest curs no ha expulsat ningú.
El llibre de registre de l'hotel. Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs feta aquesta prèvia del Sanse Sabadell de diumenge a les 4, abans de parlar de Waterpolo encara hem de fer-ho també del duel directe que hi ha al grup 2 de la primera catalana, on s'enfronten el tercer i el quart classificat, el Rubí i el Sabadell. Bé, un partit molt important a Can Rosés per mantenir el marge amb els equips que estan per darrere. Els de Marc Nomen, que venen de caure per la mínima contra el líder, el Mollerussa, volen retrobar el camí de la victòria contra un rival amb molt d'encert de cara a porteria. Els rubinencs són l'equip més golejador del grup, amb 52 dianes, 9 més que els arlequinats, que són els segons en aquesta faceta. L'entrenador Marc Nomen analitza el duel fent èmfasi en l'estil del camp que visitaran.
A part de ser un camp complicat perquè les condicions del terreny de joc són una mica rares i si no portes el calçat adequat pateixes. Té una de les davanteres més perilloses de la Lliga, té molta velocitat, molta verticalitat, jugadors amb molta profunditat. Haurem d'ajustar sobre això, haurem d'ajustar també sobre els espais del camp, que crec que nosaltres ens beneficiaran també, perquè nosaltres, òbviament, som un equip que vol tenir la pilota i dominar el rival.
Amb tot el rebombori del cap de setmana anterior de la Kings League, un dels protagonistes de la Final Four al Camp Nou jugarà aquest partit, Edgar Álvaro, un dels davanters i principals perills del Rubí. El jugador nascut a Sabadell, ex del Sabadell Nord, porta 5 gols aquesta temporada i després de jugar en aquesta competició creada per Gerard Piqué i Ibai Llanos, arriba llançat i ple de motivació. Pere Belmonte, jugador del filial del Centre d'Esports, explica les claus per aturar a l'atacant rival.
De la Kings League i tot el bombo que li estan donant, això li provoca molta confiança i bueno, jo crec que la solució és no donar-li espai, estar a sobre d'ell i, com ja et dic, seguir amb la bona dinàmica que portem, que arribarà la victòria.
Amb tot el rebombori, com diem, d'aquest cap de setmana, de la Kings League, Edgar Álvaro, un dels protagonistes. Un partit, aquest Rubí Sabadell B, que jugarà diumenge a les 12 del migdia a Can Rosés. I en futbol formatiu torna a la divisió d'honor juvenil després de l'aturada per seleccions nacionals amb el Centre d'Esport Sabadell, el juvenil A, que vol agafar distància amb la zona de descens, que ara mateix es troba a 7 punts en aquest tram final. Els Dedo San José reben el Cornellà, que, doncs això, sense la voluntat de no repetir el partit de la primera volta que va acabar un 3-0 a favor dels del Baix Llobregat. Manu Avalos, el jugador del juvenil, que no té por de la zona baixa de la taula i sap que tard o d'hora arribarà la salvació.
Nosotros yo creo que tampoco estamos mirando para abajo, sino que creemos que lo vamos a sacar perfectamente y que seguramente en Cornellà saquemos la victoria, y si no es así, en el siguiente partido lo daremos todo y al final, tarde o temprano, van a llegar los resultados.
Amb tres partits seguits sense guanyar, el juvenil A vol retrobar-se amb el triomf i emportar-se aquests tres punts. Avalos aprofundeix en la forma de competir del Cornellà.
Encima, jugando Cornellà fuera, que en casa es un equipo muy, muy, muy fuerte y que es muy difícil de ganar ahí en su campo, pero yo creo que es eso también, que no tienen nada que ni como de ganar ni de perder, y lo mismo no van a ir tanto a por todas como nosotros, aunque en esta liga todo el mundo compite y van a tope, pero bueno, creo que podemos ganar, ya que nosotros también tenemos ya muchas ganas de sumar los tres puntos.
Demà a les 4 de la tarda jugarà aquest partit entre el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell i el Cornellà a Olímpia. Fem una aturada per la publicitat, molt breu, molt breu, i de seguida, waterpolo i aquesta Final Four de la Champions League femenina.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats. Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. 5 minuts i seran 3/4 de dues del migdia. I com dèiem abans de la publicitat, ha arribat l'hora de la veritat. D'aquí a aproximadament 3 hores arrenca aquesta Final Four de la Champions femenina de waterpolo aquí en aquest escenari, aquesta piscina de 50 metres de la Finet Work Aquatics, que està magnífica, està radiant, amb el cartell també de no queden entrades, i en poc més de 24 hores doncs sabrem el nom de l'equip que succeeix en el palmarès, l'Olympiacos grec, que és el guanyador de les dues últimes edicions. Ens acompanya aquí a la zona de Ràdio Sabadell, per cert, planíssima de mitjans. S'ha habilitat una zona increïblement àmplia de mitjans i amb moltíssima expectació. Ens acompanya el president del Club Natació Sabadell, el Claudi Martí. Claudi, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda a tothom.
T'ho preguntava la setmana passada, la presentació del Museu Colet. Com estava el cos a 8-9 dies d'aquesta Final Four? Com estan avui a 3 hores perquè arrenqui l'acció aquí a casa?
Doncs en aquest moment bastant més relaxat. He aconseguit agafar-me el dia lliure, per dir-ho d'alguna manera, per poder relaxar-me una mica després de la tensió d'aquests dies de la feina, de tenir que estar amunt i avall i pendent de moltes coses. Però bé, com dèiem fa uns dies, l'important és arribar en aquest moment, poder gaudir de l'espectacle, dels partits, i intentar doncs gaudir de la victòria si és possible.
La piscina, aquesta Finet Work Aquatics de 50 metres, està espectacular, eh? Ben engalanada per l'ocasió, aquesta Final Four de la Champions. La veritat és que fa goig, eh, l'escenari?
Bé, jo sempre ho he dit, nosaltres intentem sempre estar al capdavant amb tot, no? I el tot vol dir des de la nostra gent, els nostres esportistes, els nostres tècnics, les nostres instal·lacions, el nostre club, els nostres socis i la nostra ciutat, no? I la piscina és un reflex més del que nosaltres estimem aquest esport, el que treballem perquè, bueno, perquè tot surti bé, perquè la gent que ve de fora se senti còmoda, ens apreci, ho valori, i la veritat, estic molt, molt orgullós de tot el que fem al Club Natació Sabadell a Sabadell per l'esport, i en aquest cas pel waterpolo femení.
Ara ha acabat d'entrenar el Donau Joaros, que ja enfila aquí el camí dels vestidors, ho han fet ja l'Astralpool i l'Horizonte. És cert que la mirada se'ns va en una possible final catalana demà contra el Mataró, però des de la plantilla s'ha recordat per activa i per passiva que abans hi ha un partit contra l'Horizonte. Quines sensacions hi ha també respecte a aquesta semifinal amb el que s'hagi pogut veure aquí de les italianes?
Bé, jo crec que el sentiment que hi ha és que aquesta Final Four es guanya guanyant dos partits molt durs i molt importants, no? El primer sabem contra qui és, Horizonte, un rival italià, amb el gran prestigi que té i el gran nivell que té el waterpolo italià, i bueno, un equip Horizonte que ha guanyat 8 títols, no? Per tant, és un partit molt important, serà difícil, nosaltres hem de jugar com si fos la mateixa final per guanyar-lo, i el segon partit serà una continuació, i si és la final, evidentment millor, que és el nostre gran objectiu, per també arribar a aconseguir aquest títol. Per tant, anem passet a passet, és una Final Four de dos partits, primer el que toca avui, que és Horizonte, i si guanyem, que això espero, demà la gran final, que bueno, jo sempre, i no me n'amago, i sempre ho he dit, a mi m'agradaria que fos una final catalana contra el Mataró.
Seria posar gairebé la cirereta a la trajectòria d'aquests dos equips en les últimes temporades, i no sé fins i tot poden passar moltes coses si a nivell d'expectació superaria el que va passar fa 4 anys aquí contra l'Olympiacos, que vam viure un dels moments més brillants, no, de la història d'aquest equip amb la remuntada en els últims 5 minuts. No sé si el Claudi també té la sensació que allò va ser gegant i que el que es pot viure, doncs això, aquest cap de setmana també, doncs, pot superar-ho.
Bé, jo penso que el que va passar fa 4 anys, com les vegades que s'ha fet aquí, ha sigut grandíssim. Sempre el soci, la ciutat ha respost i la piscina ha estat magnífica. El que jo crec que aquesta vegada serà diferent, crec que li dona una transcendència, no li diré més importància que altres vegades, però és un format que jo penso que li dona encara poder més rellevància, no? És a dir, el nostre esport, jo veig com l'afició de casa, doncs, pateix, anima el seu equip, però també veig com ho fa l'afició de Mataró quan juguem contra ells, no? Per la qual cosa, el poder veure això en directe aquí, aquesta instal·lació, i si és la final catalana, els dos sentiments enfrontats d'esportivament parlant de tota la gent, jo crec que això li dona encara quelcom més maco que qualsevol altra vegada.
Doncs Claudi Martí, president del Club Natació Sabadell, la setmana va començar amb una victòria també històrica aquí contra l'Atlètic Barceloneta en aquest escenari, a la piscina de 50 metres, remuntant, 10-8, una autèntica festa, tant de bo tingui continuació tant com demà, a gaudir d'aquesta Final Four.
Així ho esperem, moltes gràcies.
Doncs les paraules del Claudi Martí, del president del Club Natació Sabadell, tant de bo sigui l'Astralpool qui inscrigui, doncs, el seu nom als llibres d'història, al palmarès d'aquesta competició, i passar de ser pentacampió a hexacampió d'Europa, amb aquesta possible sisena, volíem dir. Escoltem més protagonistes avui, començant per la capitana i una de les referències d'aquest equip, la boia Maika García, que afronta d'aquesta manera la seva desena Final Four.
Molts nervis, moltes ganes, sembla que no passa el temps, o sigui, des que es va dir que es feia aquí, que estàvem a la Final Four, amb moltes ganes de que arribi el moment, o sigui, són nervis bons, o sigui, motivació i molta il·lusió, o sigui, no és la primera, però bueno, és com una primera més.
Veurem què passa en un futur, però per aquesta generació del 90, també amb la Mati Ortiz o la Laura Ester, podria ser l'última Final Four a casa, aquí a Can Llong, després d'haver-ne guanyat 4 de 4 aquí, la del 2011 precisament contra l'Horizonte, la del 2014 contra el Buliac Meni, 2016 contra l'UPSE i aquella que dèiem del 2019 contra l'Olympiacos. García també ha fet referència a aquesta possibilitat.
Portem una carrera bastant llarga, no? Hem jugat moltes finals, a casa han sigut, aquesta és la cinquena, no?, que es pot jugar a casa, i bueno, ja no sabem, al final, quan estem en aquest moment de la carrera, no sabem quin serà l'última competició d'aquest nivell, no?, que podem tornar a jugar, i crec que això, que parlo en nom de les altres jugadores que ja porten tots aquests anys, pues que volem gaudir, no?, i quedar-nos amb bons records d'aquestes competicions que poca gent té el privilegi de jugar, i més a casa.
Recordem que la plantilla hi ha algunes que ni l'han jugat a casa ni l'han guanyat, com per exemple la neerlandesa Sabrina van der Sloot, amb qui parlàvem dimecres, Irene González, les joves Nona Pérez, Elena Ruiz, Marina Serrano, i algunes que en tenen una, com Maggie Stephens, Bea Ortiz i Paula Leitón. Precisament en aquest grup també es troba el tècnic David Palma, que de les 5 Champions del club, una és seva, la de la històrica remuntada que dèiem fa 4 anys, aquell 13-11, quan l'equip perdia 8-11, a falta de 5 minuts pel final. També s'hi referia el tècnic l'altre dia, dimecres, al Media Day.
Ha passat temps, sí, tenia més cabell, sí. Al final, jo com a entrenador, mira, la lectura que faig és, si és la meva sisena temporada, de 5 possibles Final Four, pues, hem jugat, o he jugat 4, no? A veure si tinc la sort de, o tenir la fortuna, o surt la feina bé i aconseguim guanyar. Per mi particularment seria la segona vegada de guanyar la Champions, 2 plates, i seria per mi històric. Jo tinc moltes ganes d'assolir això.
Això, com dèiem, la semifinal d'avui a 3:45 contra l'Horizonte Italia, que podrem seguir en directe aquí a Ràdio Sabadell, un conjunt que ha tingut un camí plàcid amb els quarts de final contra el Glifada grec i que ha acabat tercer la fase regular de la sèrie A1 italiana, guanyant, això sí, els dos últims duels contra la Roma. Així l'analitzen tant la Maica García com el David Palma.
El bloc de la selecció, el joc italià, és un joc molt boig, un joc molt valenta, o sigui, no s'estan de res, una miqueta controlar el partit, portar-ho per on nosaltres volem i controlar això des del principi, tant en atac com en defensa, sapiguem que això, que elles es tornen una mica boges i volen portar el partit a l'extrem, perquè són jugadores de molt 1 contra 1, molt contacte i desesperen bastant, però bueno, hem de controlar això, sobretot al cap.
Un equip que sortirà a totes. A totes, acaben de guanyar un altre cop a la Roma. És un equip perillós que té jugadors de molta qualitat i sortiran a mal ganivet. Això sí que ho tenen les italianes, són molt, molt valentes, molt agressives. Elles, tots els partits que hem vist, treballen al pressing molt fort, alguna situació amb zona total i bueno, ens obligaran. No? O sigui, la nostra idea és començar a créixer des de la defensa.
Serà el 6è Astralpool Horizonte en els últims 4 anys, un clàssic amb balanç equilibrat, 2 victòries la temporada passada a la fase de grups i l'anada dels quarts de final del 2019, 2 derrotes a la piscina de 33 metres, l'anada dels quarts de final de la Champions de la pandèmia i també la Supercopa d'Europa d'aquella mateixa temporada i un empat, la tornada dels quarts de final del 2019 en aquest mateix escenari. Inevitablement, com diem, un ull també s'ha posat en l'altra semifinal a les 8 entre el Mataró i el Donés Baros i aquesta possibilitat de tenir una final catalana, la primera de la història, entre dos equips del mateix país. Tothom és conscient, però, diu la boia Maica García, que primer l'Horizonte.
És un error, o sigui, la mentalitat ara mateix és anar partit a partit. Hem de passar a la fase de la semifinal contra el Catània. Hem preparat molt bé el partit, però és veritat que bueno, al final és una Final Four, pot passar qualsevol cosa i anirem partit a partit i qui toqui la final, si ha de ser històrica i ha de ser catalana, perfecta. I si no, pues el que toqui.
I un exercici de sinceritat del tècnic David Palma que admet quina seria la seva preferència de cara a una hipotètica final sense deixar de pensar tampoc en el partit contra les sicilianes.
Seria maco, no? Ara, si tinc de triar, pues trio Dunyes Varos, tot i que una final seria preciós, per mi seria preciós una final catalana i guanyar nosaltres de 3. Seria molt maco, però ara toca pensar en Horizonte perquè qui pensi que una semifinal és fàcil... se li complicarà el partit. Jo sé que Mataró sortirà a ganiveta contra el Núñez Baros, que potser és l'equip més fluix, però saben que ja tenen l'experiència o la mala experiència de palmar el partit important, com va passar aquí contra l'Upse, va ser Núñez Baros també, no? Aquí que van quedar fora, que després ens guanyen nosaltres perquè eren fora, o sigui, al final el dia X no pots fallar.
Doncs el dia X i l'hora H també per l'Astralpool, que ha de fer bo també el factor piscina, perquè a banda dels precedents que comentàvem a Can Llong, des de la primera Champions Sabadellenca que fa 12 anys, només 3 organitzadors no han aixecat la Copa a casa. El Prorreco ho va fer a Quirixi el 2012, el mateix club a Eger l'any següent i fa 2 anys l'Olympiacos a Budapest. Recordem horaris a 3:45 aquesta semifinal contra l'Horizonte, a les 8 al Mataró d'Unes Baros i demà a 6:45 la final. Tant de bo en directe amb l'Astralpool a Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Fem un parell de punts més ràpids. Encara en waterpolo, el masculí de l'Astralpool està una sola victòria d'assegurar-se el primer lloc de la divisió d'honor i el factor piscina en el play-off. Després de tombar dimarts en aquest escenari l'Atlètic Barceloneta, els de Quim Colet tenien un partit molt més assequible aquest cop a la piscina del Cavalla de Ceuta, que lluita per eludir el descens i es van imposar per un clar 3-13. Javi Bustos i Bernat Sanahuja, amb 3 gols cadascun, van liderar l'atac sabadellenc. És la 19a victòria en 19 jornades pel Natació Sabadell i la 20a haurà d'esperar perquè la competició s'atura fins al 15 d'abril, quan hi haurà derbi aquí a la Finet Work Aquatics contra el Terrassa. I el Campionat d'Espanya de Natació, que s'està celebrant a Son Hugo, equador de la competició, després de la tercera sessió de preliminars d'aquest matí, a destacar el primer lloc de Sergio De Celis als 100 lliures i el quart de Carles Coll i també la tercera plaça de Diego Mira als 200 esquena. 6:15 de la tarda, nova jornada de finals. Ahir, 3 medalles més per la delegació del club. L'or d'Àlex Castejón als 400 estils, la plata de Marina García al 100 braça i el bronze de Sergio De Celis als 200 lliure.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Per arribar al punt de les dues, a la segona B de futbol sala, el Natació Sabadell ha desaprofitat una bona ocasió per passar la Setmana Santa en zona de play-off. Al partit avançat de la jornada, els nedadors van empatar a 3 ahir al Pavelló Nord davant el Bellsport de l'Hospitalet. I això que els d'Adri Sánchez van gaudir de 2 gols d'avantatge amb el 2-0 i després amb el 3-1. Però en un partit ple d'alternatives i ocasions pels dos equips, no van poder retenir el triomf. Alejandro Bertrán, jugador de l'equip, lamenta no haver-ho aconseguit.
Jo crec que més que nosaltres, jo crec que és un equip que controla molt bé la pilota i s'ha notat a la segona part, han pujat una marxeta més i al final nosaltres estàvem cansats i pues, hem començat a jugar al seu joc i aquí és on hem caigut més del compte i així ha sigut, bueno, al final un empat que entre el que cap ens sap una miqueta derrota, però bueno, a seguir.
Amb l'empat, el club es queda per darrere dels ribarencs en 5a posició, a 2 punts de diferència, i recordem que el Bellsport té encara un partit pendent. Per davant també se situa Manresa de Borja Burgos i per darrere pressiona el Mataró, que si guanyés el seu compromís avançaria igualment el Natació Sabadell a la taula. En resum, que el que podria haver estat una gran jornada pot acabar complicant aquest somni dels Adri Sánchez d'acabar entre els 4 primers. Per la seva part, el partit de l'Escola Pia d'aquesta 26a jornada tindrà lloc demà al carrer Garcilaso davant el Barceloneta. 2 punts separen el conjunt que marca el descens, l'Escolapi, i el que marca la salvació, el Mariner. Per tant, un triomf dels de Pedro Donoso trauria d'una vegada per totes la pia del perill. Aleix Canet és jugador de l'equip.
Hem estat tota la temporada competint bé, però al final ens ha faltat aquest punt d'una bona dinàmica i ara que l'hem aconseguit hem d'intentar seguir així al màxim. Ara ja els 5 partits que queden crec que tots tenen la mateixa importància i hem de guanyar-los tots. Parlaven això de 39, 40 punts, però mai se sap perquè estan guanyant tots. O sigui, no sé al final fins on podrà arribar això.
El duel de la primera volta va acabar amb victòria 3-2 pel Barceloneta i, per tant, un triomf Escolapi també podria comportar l'averaix particular. Demà a les 6 arrencarà aquest partit a Can Colapi.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I acabem amb motor perquè demà comença la 24a edició del Rally de la Llana per tercera vegada a la comarca del Ripollès amb epicentre a Ripoll i també passarà pel Berguedà, Osona i la Garrotxa. Raül Medina, què tal? Com estàs?
Hola, Pau.
Benvingut aquí a la piscina. També, per cert, amb un canvi de data, aquest Rally de la Llana.
Sí, el rally organitzat per el Motor Club Sabadell canvia les seves dates al setembre, als inicis d'abril, per no obstaculitzar la ramaderia i els boletaires de la zona, que tenen la seva major producció al novè mes de l'any. Ho explicar el president del motor, Marco.
Ha sigut diversos motius. En principi, dos motius molt importants és que a la zona del Ripollès, Garrotxa, Berguedà i Osona, on està la prova, pues, l'època de setembre és una època de boletaires. I la més important de totes és que anem tenint xerrades amb el territori, amb la gent de les comarques afectades, i bueno, semblava ser que hi havia un problema que la ramaderia estava més suelta al setembre i octubre que no pas al mes de març-abril.
I a tot això, la pregunta del milió, com serà el Rally de la Llana d'enguany?
El nou itinerari tindrà 10 trams cronometrats amb 5 d'ells diferents i 126 quilòmetres de 388 totals seran contra el cronòmetre. Un dels trams es recupera de l'edició del 2021 i un canvi de sentit d'un del 2022. En total hi haurà més de 80 cotxes.
I a tot això, notícia que coneixíem ahir, Raül, amb el canvi de dates i la situació de sequera, el grup de defensa de la natura del Berguedà ha demanat que se suspengués el ral·li per risc d'incendi.
Sí, l'associació denuncia que amb el clima actual i les poques precipitacions el risc d'incendi és molt alt en aquestes carreteres i que s'utilitzin competicions fora del circuit establert amb aquest context d'emergència climàtica pot fer malbé la zona. A més, els veïns de la zona rural més allunyades dels centres urbans no podran desplaçar-se durant tota la durada de la cursa. Jaume Marco no veu el problema amb el clima durant el dia.
L'any passat ja vam tenir molta xarxa interior connectada per Telegram i vam dir, ostres, per què no això no ho fem públic i podem informar en tot moment en el... No, nosaltres no ho veiem. De totes maneres, les previsions per dissabte són de pluja. No sé, aquí tothom està amb el dret de demanar i opinar el que vulgui. Nosaltres considerem que no. No fem ni foc al bosc, passem per unes carreteres asfaltades i d'incendi, cremar-se un cotxe es pot cremar tant amb un ratll com amb una carretera normal, si incendi un camió, si incendi un cotxe i no sap quins motius. Jo no hi veig tampoc tan aquest risc tan elevat com diuen ells.
La prova començarà a les 8 del matí al parc de la Devesa del Pla, a Ripoll, i s'espera que finalitzi al voltant de 9:45 del vespre, a la plaça Monestir, on es començarà a verificar les dades i a les 10 es farà la cerimònia de trofeus a la plaça de la Lluïa.
Gràcies, Raül.
De res.
Marxem. Per arribar a les dues, passem el testimoni als companys d'Informatius i la Núria Garcia amb el Notícies Migdia. Nosaltres marxem, us enviem una abraçada de la Bea Aguilar, que ha estat al control de so i del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, que hem fet possible aquest programa especial des d'aquí, des de la piscina de 50 metres de Calllong i també des de la sala de premsa de la nova Creu Alta. Ja sabeu, aquesta tarda hi ha cita amb el waterpolo femení a partir de 4:45 amb la semifinal entre l'Astralpool Natació Sabadell i l'Horizonte Catània. Tant de bo, demà també puguem explicar la final a 6:15 i diumenge futbol des de Zubieta a 4:15 aquest Sanse Centre d'Esport Sabadell. Que vagi bé, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.